no només ens anem acostant al temps dels anys 20 i 30, sinó que també anem veient facetes molt diferents i alhora molt complementàries als escriptors periodistes, per exemple, el de la crítica literària des dels diaris per acostar-se al gran públic. Ara té la paraula el professor Xavier Ferrer, que també és professor de la Universitat Rovira i Virgili, que és doctor en Sociologia i en Història i que, no sé si és especialista, però diguem-ne que s'ha especialitzat en l'estudi de la figura i de l'obra d'Antoni Rovira i Virgili. Moltes gràcies també.
Bon vespre a tothom. Jo seré breu, intentaré d'acabar a l'hora. Per un historiador, Rovira i Virgili, com qualsevol periodista o escriptor, no té cap sentit en ell mateix. És a dir, que hi ha un pressupòsit metodològic que és contextualitzar l'obra periodística, en aquest cas de Rovira i Virgili, dintre del seu context sociopolític. Hi ha un tipus de periodista que és en ell mateix periodista i s'hi professionalitza, però que val ben poca cosa. Avui en dia n'hi ha d'aquests i en podríem citar uns quants. En el cas de Rovira i Virgili, no. En el cas de Rovira i Virgili, per ell ser periodista era un mitjà de propagar un programa político-ideològic. Per tant, el diari en ell mateix no és una finalitat ni és cap modus vivendi, si més no quan s'arriba a la publicitat, que és aquí quan podem parlar d'una primera professionalització seriosa d'Antoni Rovira i Virgili. Anteriorment aquesta professionalització no és tan clara per diversos motius biogràfics en els quals no m'estendré. Per tant, aquesta idea del diari com a mitjà ideològic complementari amb l'assagisme polític del Rovira i Virgili i amb l'assagisme historiogràfic i amb la campanya d'Agitprop, podríem dir així, de conferències, múltiples conferències d'aquest intel·lectual polític, és com podem valorar tota la seva aportació a la construcció, molts han dit redreç cívic i periodístic, jo diria la seva aportació a un procés de construcció nacional. Perquè, de fet, la construcció nacional és allò, no nacionalista, dic construcció nacional, és allò que ha marcat sempre la línia de treball en totes aquestes facetes d'aquest periodista, diguem així entre cometes, tarragoní. El tema i l'objectiu d'aquest treball que presento és estudiar els orígens del periodisme ideològic de Rovira i Virgili, que, torno a repetir, no neixen ni de bon tros a partir de la publicitat. No neixen a partir de la publicitat. Per tant, si ens entretenim en l'anàlisi de la seva etapa inicial, que és aquest l'objectiu d'aquesta petita recerca, ens trobarem amb un món ple de contradiccions. Ens trobarem amb un Rovira i Virgili que té 18 anys i que comença a escriure en dos òrgans de la ciutat de Tarragona, com són La Justícia i L'Avançada. La Justícia és un diari molt eclèctic ideològicament, és un diari que surt a l'any 1900 i acaba la seva publicació l'any 1904, i en aquest diari trobem un àmbit ideològic molt divers, des de republicans catalanistes que estan en formació, entre els quals es troba Rovira i Virgili, fins a republicans espanyols. Per tant, aquesta serà la primera tribuna de difusió ideològica, no dic professional, de difusió ideològica. I la segona tribuna, també a Tarragona, en la qual participa i escriu Rovira i Virgili, és el diari La Avançada, que posteriorment es catalanitza. El primer diari preponderantment era en llengua espanyola i el segon, gràcies a l'acció militant d'un grup de tarragonins, que tot seguit esmentaré, fa que el republicanisme de tipus federalista basat en la trajectòria de Pi i Margall s'arreli i, per tant, es vagi nacionalitzant. Aquest grup de tarragonins el cita, per exemple, Rovira en diverses cartes. Són Claudi Ametlla, Josep Bruferrer, el mateix Domènec Guansé. Són gent que s'uneixen al voltant d'aquests diaris i fan això, política dura i pura, d'una manera potser escadussera, d'una manera de tipus no com la coneixem ara, sinó sobretot de tipus d'irradiació de qualsevol forma, de qualsevol format, ja torno a dir, des de conferències fins a catalanitzacions d'Ateneus, com era el de Tarragona, on sempre, per primera vegada, la llengua, el català, gràcies a aquesta acció d'aquests catalanistes republicans. Per tant, el Rovira i Virgili més jove, que és el menys conegut, és el que serveix de punt de partença per anar analitzant aquesta ideologia. En el programa demà d'aquestes jornades hi ha paraules o sintagmes com a periodista, tipologia d'escriptor i model intel·lectual. Doncs bé, aquests tres factors, en Rovira i Virgili, es van interrelacionant no d'una manera mecànica, sinó precisament a través d'aquest treball polític. Així tindrem, per exemple, que no és estrany que aquesta primera etapa tarragonina, que acaba l'any 1905, dit així globalment, dit globalment perquè entre 1900 i 1905 Rovira, per exemple, se'n va a Barcelona a estudiar una carrera de dret que no acabarà fins l'any 1915, als 33 anys, i en aquestes anades i vingudes a Barcelona, doncs ell participa en molts actes federalistes, en aquelles necrològiques nocturnes, en aquells cercles de debat, i també participa en diaris de Barcelona de vida molt efímera, per exemple, doncs, la revolta l'any 1908, el pacto l'any 1903, però sempre mantenint aquesta línia de suport de les tesis de Francesc Pi i Margall. Bé, he dit que aquesta triple jerarquia o aquesta triple factorialització, periodisme, escriptor i intel·lectual en Rovira es van conformant conjuntament i, per exemple, l'any 1905 ell escriu una obra de teatre que es diu Nova vida. Aquesta obra de teatre, que seria interessant de reeditar algun dia, doncs és un fruit, una conseqüència d'aquesta primera activitat, d'aquest primer nucli periodista tarragoní que està imbuït absolutament per les tesis modernistes. I no únicament modernistes, sinó que en aquests diaris l'Avançada i primer la Justícia i després l'Avançada es difonen tot tipus d'ideologies, sobretot el pensament sociològic i els posicionaments anarquitzants. Només cal veure en aquests diaris la biblioteca que hauria de llegir tot pensador o tot militant o tot periodista que comencés a escriure l'Avançada de Justícia eren llibres com Kropotkin, Zola, Comte, etc. És a dir, el primer Rovira, totes aquestes idees que trasllada en aquests dos diaris estan amarades absolutament d'aquests referents. És a dir, trobem en Rovira, per exemple, necrològiques rememorant Zola, per exemple. Trobem articles denunciant, per exemple, la vinguda del Borbó Alfons XIII a Tarragona, pel qual el van empresonar. I sobretot trobem necrològiques i sessions d'homenatge continuades a Francesc Pi i Margall. Per tant, aquesta primera etapa de periodisme tarragoní és un esglaó previ a l'etapa primera de projecció social de Rovira i Virgili, que serà a Barcelona, quan l'any 1905 ell, el Rovira, guanya un concurs periodístic organitzat pel poble català sobre dos articles. Un sobre la independència de Noruega, com sabeu, i l'altre sobre un article de catalanisme. Aquest pas de l'avançada i la justícia a Barcelona servirà per solidificar el seu model ideològic. És a dir, tot allò que després mantindrà Rovira fins al dia de la seva mort, el 5 de desembre de 1949, es troba resumit i compendiat en el poble català. M'estranya molt com de Rovira es té una imatge excessivament tòpica, de dir el Rovira de la publicitat, el Rovira de la nau, el Rovira de la història nacional de Catalunya, i en canvi el Rovira del poble català se'l deixa una mica de marge. Especialment greu em sembla això perquè el Rovira no és un escriptor noucentista, s'hi pot afiliar per una sèrie de qüestions de tàctica política, però el Rovira, diguem, més pròxim a la seva pròpia ideologia és un Rovira republicà, socialdemòcrata, és a dir, d'esquerres, però no d'una esquerra comunista, sinó d'una esquerra liberal. Doncs bé, aquest model d'esquerra liberal es troba absolutament formulat en els 5 o 9 anys que aquest periodista escriu al poble català. I quins són aquests articles? Mireu, el poble català, lògicament, escriu més de 700 articles. Entre que guanya aquest premi a l'any, al novembre de 1905, i se'n va al març de 1914 arran i com a conseqüència del pacte de Sant Gervasi, que és el pacte, com sabeu, que estableix Pere Colomines amb Alejandro Lerroux. Doncs bé, en aquests 9 anys, si llegim aquests 700 o més de 700 articles, ens trobarem que Rovira té uns centres d'atenció que posteriorment anirà desenvolupant en tota la seva trajectòria, que és això de coses vistes, efectivament. És a dir, Rovira té com a fil conductor, insisteixo, tot aquest ideari que no veu únicament de Pi i Margall, sinó que veu, per exemple, de Jean Jaurès, aquest socialista occità nascut a Albi i assassinat el 1914, és un altre referent del Rovira. És fins a tal punt referent perquè a l'any 12 ell, el Rovira, introdueix un opuscle, tampoc no reeditat, que es diu Discurs a la joventut. És un opuscle on ell concentra tot aquest pensament de tipus regeneracionista, que no revolucionari, de canvi social, adreçat a la joventut, perquè la joventut ha de ser la baula que ha de portar a terme una fita de transformació política. Doncs bé, aquest Jean Jaurès és un referent que, si aneu llegint tots els articles de política internacional, us el trobareu. Un altre referent és Gustave Hervé. Un altre referent és Jules Guesde. És a dir, tot el periodisme de tipus sindicalista francès que es trobava a l'Humanité i que ell llegia a la redacció del poble català, com també llegia a l'Ecogen Europea, o sigui, tota la literatura ideològica del Rovira en aquests 9 anys és tan extraordinàriament important. Per què? Perquè els models de país i sobretot el model de societat que Rovira va anar desgranant en aquests
més de 700 articles en part provenien de la lectura d'aquests diaris, sobretot francesos. Aquí he vist el factor de catalanisme i cosmopolitisme. Bé, com que avui el cosmopolitisme doncs està instrumentalitzat per, com una forma d'anticatalanitat frontal, no, en Rovira el cosmopolitisme no era així. Era un sinònim de relació entre pobles, entre nacions. M'estimaria més parlar de catalanisme i d'internacionalisme. Bé, doncs aquesta relació entre catalanisme i internacionalisme és ben fefaent en aquests 9 anys d'etapa del poble català. Per què? Insisteixo, aquí això no ho esmento, a la tesi ho desenvolupo molt més. Tots els articles, per exemple, sobre la qüestió d'Irlanda, història sobre els moviments d'alliberament nacional que després Rovira els publica en els 3 volums de Història dels moviments nacionalistes, publicada entre 1912 i 1914, tots aquests articles provenen en part d'aquestes cròniques de política internacional. Per tant, aquesta política internacional que tenim desenvolupada, per exemple, als articles de la revista Ibèria, o posteriorment, també per una qüestió de tacticisme polític, a la Veu de Catalunya o a la publicitat, ja els trobem reflectits, i de quina manera, en aquestes cròniques editorials, de vegades, del poble català. Un altre punt d'entesa, un altre punt que ajuda a explicar el posterior periodisme ideològic, perquè aleshores tot periodisme era ideològic i ho era honestament, del Rovira, és el tema nacional. El tema nacional, Rovira, el descapdella amb seccions titulada La vida barcelonina, per exemple. En aquesta secció de diari de La vida barcelonina ens trobem amb notícies de política estrictament local, però que té, per exemple, tota la polèmica sobre l'aprovació del pressupost de cultura dels nacionalistes republicans, com sabeu, l'Ajuntament de 1908. Però jo aquí voldria comentar totes les cròniques que fa des d'Espanya, des de Madrid, seguint la política que fa Solidaritat Catalana arran de la crema de destrucció de les redaccions del Cucut i de la Veu de Catalunya l'any 1905. Bé, doncs les cròniques que fa Rovira i Virgili sobre els parlaments i la intervenció sobretot de Francesc Cambó i de Vallès i Ribot, per exemple, a les Corts Espanyoles, són articles que van crear molta controvèrsia, per exemple, amb Josep Pla. Si llegiu la biografia de Josep Pla sobre Francesc Cambó, el Josep Pla arriba a dir que els articles de Rovira al poble català són insidiosos. Insidiosos perquè, doncs, fent una retrospectiva, però també una projecció, el model de política en aquells anys, quan escriu el Cambó l'any 28, crec, si no m'equivoco, el primer volum de la biografia del Cambó, ja era un home bastant apropat, si més no, als postulats conservadors. Per tant, els articles del poble català, que aporten de nou els articles de la justícia i de l'avançada? Aporten de nou, com he dit abans, una projecció social molt més àmplia. Rovira és una peça central de la formació del Centre Nacionalista Republicà. Rovira arriba a ser director quan empresonen el Pere Coromines, és director del poble català. Rovira té relacions, clar, lògicament, amb Pere Coromines, i hi ha un altre ideòleg que manté polèmica amb Rovira, que és Gabriel Alomà. Hi ha una polèmica molt sostinguda sobre el que havia de ser el catalanisme entre Gabriel Alomà i Rovira i Virgili, I en aquesta polèmica, que és, cito de memòria ara, cap a devers 1908, diu Rovira una cosa: el catalanisme ha de ser d'intensitat cap endins, mentre que Gabriel Alomà, més regeneracionista de tipus espanyol, preveu un catalanisme més de projecció cap enfora, cap a Espanya, per ell. Bé, és una polèmica que posteriorment es trobarà absolutament madurada en el periodisme, en el model d'articles de Rovira a la publicitat, sobretot els articles de temes nacional. Si llegiu, quan llegiu, si voleu, aquest treball, per tant, ens trobarem amb un Rovira absolutament... quan estudiem Rovira, quan fem la biografia política del Rovira, l'hem de estudiar a través del seu periodisme. Això ja ho va dir Josep Termes. Ell va dir que el Rovira sobretot era un periodista polític i és a través dels seus articles que es pot confegir tota la seva, tot el seu farciment ideològico-polític fins a la seva mort. O sigui, a partir de l'any 33 fins al 49 ell escriu sempre més a la humanitat, a més d'altres capçaleres, però fonamentalment a la humanitat. Però si anem, diguem, a la prehistòria, entre cometes, del pensament ideològic, hem de començar des d'aquestes primeres relacions inconexes, si es vol, encara amb poca consciència política, però que des de Tarragona, des d'aquest periodisme, diríem, fins i tot ingenu de vegades, però veurem com el Rovira i aquest grup de tarragonins començaven a construir aquest model intel·lectual que després tindrà, diguem, o serà hegemònic fins al 6 d'octubre de 1934, que és aquest model de messianisme, el model de la Catalunya messianista. Jo, per tant, no insistiré més en aquesta exposició, però sí que quan he vingut aquí he vingut mogut sobretot per aquesta petita idea de que el Rovira no comença a la publicitat. Si ens traiem de sobre aquest tòpic, diríem, mortífer, per entendre aquest personatge complex, complex perquè ell té, si llegim bona part del seu articulisme, en conjunt de la seva obra, ens trobarem, doncs, que ell analitza molt, matisa molt tots els seus posicionaments, però de tota la seva producció periodística ens trobarem amb uns referents, com he dit, que ja ho deia ell al poble català, sobre el liberal laboralisme. Aquesta idea de Catalunya socialdemòcrata és un model que manté fins al seu traspàs, i sobretot aquest model de una Catalunya nacional, però no entesa en termes noucentistes, sinó entesa com a una conseqüència de la voluntat política. En el darrer fragment del treball teniu el darrer bloc de la funcionalitat dels articles de Rovira al poble català entre 1909 i 1914, quan van adreçats sobretot a el que ell deia la tasca actualitzadora del catalanisme. Penseu que la primera revista de Catalunya, seria la segona perquè la primera és del segle XIX, la segona revista de Catalunya neix el 1912, la porta Rovira, i aquesta revista també servirà per teoritzar el que després surt reflectit en el llibre El nacionalisme de l'any 16 i després El nacionalisme i federalisme. Per tant, no hi ha res de nou. Aleshores, si em permeteu, llegeixo la conclusió i plego. Mireu, la conclusió és la següent. Un periodisme a través de la política. Els orígens periodístics de Rovira es van establir en el context internacional de la formació de l'opinió pública i de la vinculació dels pensadors, erigits en intel·lectuals amb causes d'ordre polític. En aquest sentit, l'articulisme rovirià, aquest articulisme que hem parlat entre Tarragona, la Joventut Federal Tarragonina i la Unió Federal Nacionalista Republicana, del qual era representant, com sabeu, el poble català, en aquest sentit l'articulisme rovirià que sintetitzava articles detallats d'informació conjuntural i aportacions de tipus reflexiu general, contrastades per la lectura de premsa internacional, per això només cal que feu una repassada al llibre de Màrius Aguilar, que també era company del Rovira, El poble català i Carles Soldevila, en aquella sèrie La nostra gent, d'Antoni Rovira Virgili, de l'any 1925. Aquest tipus de periodisme obeïa qüestions d'ordre polític. No hi havia cabuda per l'esteticisme o funció informativa neutra. Segons Josep Maria Casasús, cal concebre els articles rovirians com a funció social impulsora dels processos de sensibilització catalanista o del que jo he dit, potser més concretament, de construcció nacional. En qualsevol cas, el militant de la Joventut Federal era una conseqüència de les doctrines modernistes i catalanistes d'esquerra que a Tarragona tenien una recepció no hegemònica. Amb tot, aquesta primera presa de partit comportà el fet que el periodisme d'idees rovirià basculés cap a una major capacitat d'incidència als rengles del nacionalisme republicà del poble català. Amb tot, les idees força de relació entre projecte nacional i de classe no perderen gens de relleu amb els articles redactats des de la nova capçalera del Centre Nacionalista Republicà. Tot amb tot, l'articulisme periodístic de Rovira no era cap excepció en l'emergència i difusió de les idees socials que en el context de l'auge del periodisme de masses volien estendre concepcions alternatives per al conjunt de les classes populars. I aquesta era la fita bàsica rovirana. En la concepció inicial regeneracionista, reformista, en establir el mitjà informatiu com a canal educador i socialitzador de la cultura política, republicana i d'esquerres. Una concepció que, en el cas analitzat, tindrà continuïtat posteriorment amb la fundació de la Nau l'any 1927. Els articles de Rovira de l'etapa 1900-1914 reflecteixen la seva proposta ètico-política envers els fets socials i polítics que en l'esquerra catalana insistiren en l'elaboració del model ideològic de construcció nacional que caracteritzà la seva trajectòria posterior. És a dir, un programa que apostava per una base d'activació política al nacionalisme federatiu, que no és el federalisme que ara s'entén com a federalisme, sinó que per Rovira el nacionalisme federatiu era el nacionalisme autodeterminista, reprès en un nou context definit per la voluntat de nacionalització del país i per la lectura nacionalitària de la Primera Gran Guerra 1914-1918. Moltes gràcies.